Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes que Quad.cat els ofereix a motiu de les eleccions d'aquest diumenge. Ja han passat per al nostre estudi tots els partits i avui és torn per a Convergència i Unió, per a l'alcaldessa i també membre de l'executiva d'aquest partit, Mercè Conesa. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui la tenim com a representant de la seva formació a Quad.cat per parlar del seu programa i de les propostes de cara del 25 de novembre.
Molt bé.
Tal com li pregunto a les persones que passen per aquí, com està anant la campanya a Sant Cugat?
Bé, nosaltres hem fet una campanya molt activa, hem estat presents doncs, al carrer, hem estat presents amb la paradeta tradicional que fem, però a més doncs, no hem parat de reunir-nos amb grups, agrupacions de ciutadans per explicar doncs, quina és la nostra proposta de cara al 25 de novembre. Per tant, veig que ha estat una campanya respectuosa amb les altres formacions polítiques, una campanya on hem pogut explicar molt quin és el nostre missatge i una campanya en la que confiem doncs, que obtindrem uns bons resultats.
Però no hem fet cap míting, com altres ocasions.
Bé, els mítings el nostre partit els ha estructurat a nivell de territori i ha prioritzat en aquest cas els caps de comarca. Per tant, els mítings es van concentrar a Sabadell i a Terrassa. Això no vol dir que no haguem tingut presència doncs, de membres del partit importants amb xerrades i explicacions, i concretament vam tenir doncs, a Irene Rigau parlant d'ensenyament amb un format molt interessant, o vam tenir ahir en Felip Puig, o hem tingut també el conseller Recoder.
No vol dir que ho donen per guanyat a Sant Cugat, ja?
No, jo no crec que sigui així. La feina s'ha de treballar doncs, des de baix de tot, anant a buscar el vot individual de cadascú, però bé, hem doncs, fet una organització a nivell de comarca on s'ha prioritzat l'agrupació dels mítings a nivell de capitals de comarca. Jo també crec que a vegades esgotem a les persones i també crec que la campanya també s'ha de saber dosificar i saber doncs, centrar en aquelles coses doncs, que són importants, no podem tampoc esgotar els candidats.
El principal tema d'aquesta campanya és la relació de Catalunya amb la resta de l'estat espanyol, quin ha de ser el seu estatus polític. Vostès parlen en el seu programa d'estat propi, però quan fan servir aquesta expressió, jo exactament no sé què refereixen.
Mira,
no sé si estan parlant de Puerto Rico, de Baviera o de Dinamarca. Exactament Catalunya què ha de ser?
Molt bé, miri, a Catalunya vostè sap que per la seva dimensió econòmica es pot comparar precisament amb Dinamarca o amb altres països europeus, fins i tot pot comparar-se amb Portugal, pot comparar-se amb Bèlgica, pot comparar-se, per tant, amb dimensió econòmica com dels principals països europeus. De fet, ens posicionaríem en el setè lloc amb dimensió econòmica dins Europa. Per tant, què vol ser Catalunya o què proposem nosaltres? Doncs un nou estat dins Europa, dins aquesta Europa, on hi ha llibertat de fronteres, on hi ha llibertat de mercaderies, on hi ha aquesta unió doncs, política i financera.
Però com Baviera o com Dinamarca?
Jo li explico. A veure, jo crec que nosaltres apuntem més com Dinamarca que com Baviera. Li estic explicant per què.
I per què no diuen estat independent directament? Perquè en el seu programa he buscat la paraula independència i no surt enlloc.
Bé,
per parlar d'altres coses, per
sí,
parlar del futur
miri,
de Catalunya, no.
Si vostè sap i veu en el nostre programa que quan parlem estructures d'estat estem parlant d'un estat propi, un estat sobirà, un estat que pot regular les relacions laborals, amb tot un marc de relacions laborals, un estat que pot perfectament regular política fiscal, un estat que pot fer-se càrrec de tots els temes d'estrangeria i tot el tema doncs, de fronteres, i per tant des d'una policia pròpia, un estat perdant que pot tenir una relació a nivell bilateral en plànol d'igualtat amb la resta d'estats europeus. I això, interpreti-ho com vulgui, però és,
no,
un estat,
com aclareixi.
És un estat independent, és claríssimament un estat independent.
Per tant, la senyera a la ONU, per entendre'ns?
Sí, absolutament.
I per què no diuen independència en el seu programa? Perquè això la gent ho entén, perquè quan es parla d'estructures d'estat, interdependència...
Vostè creu que la gent ho entén tant, independència?
Jo quan sento un president d'estat, mai diu soc president d'un estat interdependent, soc d'una nació independent.
No és que nosaltres sempre hem reivindicat que som una nació sense estat. I en aquest moment el pas que volem fer és disposar d'aquest estat, d'aquestes estructures pròpies per poder tirar endavant i aportar i oferir als nostres ciutadans i ciutadanes un model millor, el model que hem tingut amb 35 anys de democràcia espanyola, per nosaltres és un model esgotat. I, per tant, això és el que plantegem. Vostè m'haurà sentit, crec que en alguna entrevista també aquí mateix, al Cugat.cat, en relació a dir no hem de tenir por a la independència. Encara hi ha moltes persones que tenen por a una independència, moltes persones, i això ho hem de veure i ho hem de saber. I Convergència i Unió és una força política que sap que hi ha una gran majoria social que vol aquest procés o Catalunya no podrà arribar a aquesta fita, no podrà arribar a la fita de l'estat propi. Per tant, què busquem nosaltres? Doncs explicar aquesta independència d'una manera molt planera, d'una manera que la pugui entendre moltíssimes persones, d'una manera que vegin que això és un procés, que no és una declaració irracional d'un dia per l'altre, sinó que és un procés de com ens anem dotant d'estructures d'estat i sobretot partint d'una premissa bàsica, que és del dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És a dir, si no hi ha una gran majoria de ciutadans i ciutadanes que volen aquest camí, el procés serà estèril.
El senyor Duran està d'acord amb això que diu vostè? Ho dic perquè quan el sento a vegades parlar en segons quines rodes de premsa o actes electorals, em fa l'efecte que ell no és independentista, que ell és confederalista i que, per tant, això de la independència està propi no li acaba de convèncer.
Miri, Unió Democràtica...
He dit senyor Duran, sí. No he dit Vila de Badal, he dit senyor Duran i Lleida.
Però el senyor Duran i Lleida és el representant d'Unió Democràtica i Unió Democràtica secunda aquest programa que jo li estic explicant. I aquest programa parla claríssimament de les estructures d'estat i de l'estat propi. Unió té, en el seu darrer congrés, va aprovar claríssimament el camí cap a l'estat propi. I Convergència també ho va fer en el seu darrer congrés. Per tant, a veure, no tinc cap mena de dubte en aquest sentit que la gran majoria de militants d'Unió Democràtica estan seguint aquest procés amb la màxima il·lusió i fermesa, també.
M'ha explicat el què volen aquest estat propi amb estructures d'estat. Imaginin que el dia 26 vostès tenen una majoria prou àmplia o tenen suport d'altres partits per tirar endavant aquest procés. Com es fa aquest procés?
Mira, aquest procés no serà senzill, és un procés complex. Necessitem, com dèiem, no només tenir una majoria sòlida, per tant, perquè el president Mas surti reforçat i, per tant, pugui tornar a Madrid parlant clar.
Hem de tornar a Madrid una altra vegada?
Sí. El primer que s'ha de fer, i tant.
És dir, perquè ens han dit no a l'Estatut, no al finançament...
Sí, però nosaltres hem de guanyar en arguments democràtics. I, per tant, guanyar en arguments democràtics vol dir tocar totes les tecles dins el marc legal vigent fins que ens hagin tancat totes les portes. Per tant, nosaltres hem de tornar a Madrid amb la nostra majoria sòlida, la del senyor Mas o la dels grups que facin pinya en el Parlament de Catalunya per plantejar aquest nou model i plantejar en primer lloc una consulta. Si de Madrid, com és d'esperar, rebutgen aquesta possibilitat, cosa que crec que és bastant poc intel·ligent perquè miri el canvi que està produint David Cameron havent acceptat aquest diàleg, precisament, si això és així com serà que no, s'ha de treballar la llei de consultes pròpia de Catalunya. Aquesta llei de consultes, evidentment, serà impugnada davant el Tribunal Constitucional. A partir d'aquí haurem de recórrer als convenis internacionals i a les institucions europees.
Això fins quin any ho podem
tenir? No, la legislatura és 4 anys i, per tant, els grups que van signar el compromís de fer la consulta en la propera legislatura, són, com saben, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, tenen 4 anys per conduir-nos a fer aquesta consulta. A mi m'agradaria quan abans millor, també li dic, crec que quan abans millor. Però entenc que el president Mas o el proper president de la Generalitat de Catalunya s'ha de carregar de raons democràtiques, de raons pacífiques, de raons basades en el dret internacional per tal que la comunitat internacional reconegui aquesta consulta.
Però vostè m'està dient que en cas que servís aquest escenari d'un no de Madrid, vostès trencarien la legalitat espanyola i se la saltarien, que és al cap i a la fi la legalitat que hem pactat tots els que van poder votar la Constitució espanyola en el seu moment. Seria un trencament de la legalitat espanyola.
A veure, el president Mas això ja ho ha explicat, de legalitats n'hi ha moltes. Nosaltres estem dins un marc d'un estatut d'autonomia, que recordo que Espanya sí que s'ha saltat aquesta legalitat en diverses ocasions i, per tant, sense cap tipus de problema, PSOE i PP han saltat el marc de legalitat espanyol perquè s'han saltat i han vulnerat l'Estatut d'Autonomia. Tenim un marc que és la Constitució espanyola, però tenim un marc que és la Constitució europea, que ningú en parla, i sí que l'hem votat, i uns quants l'hem votat. Persones com jo, que no vam poder votar, i no, perquè no teníem edat, no vam votar la Constitució espanyola, sí que hem votat la Constitució europea. Aquest és un altre marc que hem de tenir en compte. Un altre marc que hem de tenir en compte són els tractats internacionals que el govern de l'Estat ha subscrit i que parlen precisament del dret d'autodeterminació dels pobles. Per tant, el marc legal és molt ampli, és molt ampli. Jo el que dic és que el proper president de la Generalitat el que ha de fer és un itinerari de carregar-se de raó del seu motiu, perquè el seu motiu és radicalment democràtic, és un motiu pacífic, és un motiu del dret a decidir dels catalans i catalans.
Som conscients que aquest procés ens pot deixar fora de la Unió Europea? I prenc com a referència les últimes declaracions del president de la Comissió Europea, Durão Barroso, que va dir que en cas que Catalunya se separés de l'Estat espanyol hauria de demanar l'ingrés i per tant quedaria fora.
Bé, jo crec que les declaracions de Durão Barroso són interpretables i crec que això també ho han explicat. No hi ha un precedent, no hi ha un precedent. És a dir, vostè realment creu que la Unió Europea deixaria fora a uns ciutadans que són de ple dret de la Unió Europea? Vostè i jo som ciutadans de ple dret de la Unió Europea. Vostè realment creu que en un segle XXI, en un entorn d'estat de dret i de democràcia, ens poden deixar fora dels drets que hem tingut?
A les declaracions i també de Viviane Reding, si vol, de la vicepresidenta.
Sí, però recordi que Viviane Reding primer va fer unes declaracions i després les va haver de rectificar. És a dir, jo crec que en aquest cas i actualment la Unió Europea està a l'expectativa, està doncs observant i sincerament no hi ha un precedent. És a dir, la normativa europea preveu aquelles possibilitats quan un estat s'incorpora des de fora. Què passa quan un estat s'incorpora des de fora? Però no ha regulat mai què passa si és doncs, un territori que ja és està integrat dins la Unió Europea, si aquest territori doncs, s'organitza de manera diferent i, per tant, en aquest cas doncs, es constitueix com un estat independent del originari. Per tant, no hi ha un precedent. La meva impressió per també els diferents juristes que hem anat consultant és que som ciutadans de ple dret de la Unió Europea i no ens poden treure tan fàcilment. Com a ciutadans tenim el dret de petició davant la Unió Europea, tenim drets, per tant, els tribunals europeus ens tutelen a nosaltres també. Per tant, jo crec que sí que caldria fer uns tràmits burocràtics i administratius, evidentment, però vaja, crec que seria absolutament automàtic.
Amb aquest procés d'intentar tenir un estat propi no estan posant en risc la integritat social? És a dir, no s'està posant sobre la taula una possible divisió social? Imaginem que arriba un dia el referèndum, la consulta, i tenim un 52% de població que vota sí o no i l'altre 48% que vota sí o no, per no donar la victòria a un dels dos. Vostè no creu que això està posant en risc la cohesió social que tenim en aquests moments a Catalunya?
Miri, la democràcia, és a dir, que la veu la tingui la ciutadania, mai posa en risc la cohesió social. El que posa en risc la cohesió social és les interpretacions i afirmacions que fan alguns dels partits polítics quan doncs parlen de, bé, d'impagament de pensions, quan parlen de posar por al cos de les persones. Jo crec que molts ciutadans de Catalunya que han viscut en època de dictadura no poden acceptar ara que en democràcia se'ls hi posi la por al cos. És inacceptable. Crec que, precisament, més que mai, donar la paraula a la ciutadania no pot produir doncs, dificultats en la cohesió social.
Però deixant de banda aquest dret, imagines que surt un resultat 52-48 o 51-49. Això no es divideix la societat?
No, és preguntar a la societat el que vol i explicar que hem de ser absolutament respectuosos amb el resultat i també explicar quina ha de ser una majoria suficient per poder procedir en aquest procés. Per tant, la responsabilitat també dels líders polítics i dels que estaran al capdavant de tot aquest procés és marcar quin és el sostre perquè una consulta d'aquestes característiques sigui prou determinant o prou vinculant per tirar endavant el procés.
Calia plantejar aquest procés amb un 25% d'atur i una crisi econòmica que està causant molt, molt de mal al nostre país, a la nostra ciutat també tenim exemples. Calia, de veritat, tenir aquest tema sobre la taula, tenint en compte les circumstàncies que estan vivint moltes persones al nostre país?
Bé, és que és independent una cosa de l'altra, però a més no tenim cap mena de dubte que una Catalunya doncs amb un estat propi podria millorar moltíssim la situació d'atur i la situació econòmica. Evidentment, jo vull dir, no podem enganyar ningú i no podem dir que l'estat propi serà la solució als problemes del món mundial, no és cert, i ni als problemes de tots els ciutadans i ciutadanes, no. Hi ha un procés perquè la situació econòmica és una situació molt greu, però Convergència i Unió planteja aquest escenari en un moment en què va a presentar un pacte fiscal i se li tanca la porta als nassos. I per tant, quan un president d'un govern es presenta davant un president d'un altre govern i diu hi ha una majoria del Parlament que vol un pacte fiscal, vol negociar una millor fiscalitat per Catalunya, vol estar com estan País Basc o com està Navarra, que fixis que perquè tenen el concert econòmic, són les comunitats autònomes que tenen menys atur, que tenen i que estan aguantant millor la crisi, tenen més activitat econòmica, més producció de PIB en aquest moment. Fixi's, no estan desaccelerant, estan funcionant precisament perquè tenen aquesta fiscalitat ad hoc. Doncs quan el president arriba a Madrid i se li tanca la porta als nassos, doncs no li queda més.
Però no volien que aquesta porta li fos tancada als nassos en aquesta reunió perquè el pacte fiscal no tirés endavant i tirar en paral·lel al procés d'un estat propi? Vull dir, perquè aquesta trobada entre els dos presidents va durar només 2 hores i per
no,
el pacte
diuen
fiscal...
6 hores,
l'altre dia... 6 hores. Deixem uns 6 hores. Però en 6 hores es podia arribar a una posició consensuada, tenint en compte la magnitud del que es negociava?
Home, jo crec que una mà estesa del president Rajoy dient, amb les evidències que hi ha, les evidències són dades objectives de balances fiscals, dades objectives de nivells d'inversió de l'Estat a Catalunya, dades objectives de nombre d'habitants i, per tant, producció de riquesa i contribució en el PIB de l'Estat espanyol. Jo crec que aquestes dades objectives són suficients perquè aquell que dirigeix l'Estat espanyol vegi que té una regió, una zona, un territori que li està produint molt i que no l'està tractant de manera adequada. Per tant, aquest greuge comparatiu és evident amb dades objectives. Jo crec que sí que podia haver-hi aquesta mà estesa de l'Estat espanyol.
Calia plantejar unes eleccions per tirar endavant la consulta, tenint en compte que vostès ja tenen majoria al Parlament i que podien haver fet aquest procés conjuntament amb Esquerra, Iniciativa i Solidaritat, i ens podíem haver estalviat en paral·lel tot aquest procés d'eleccions que té un cost i també un desgast per a la ciutadania i els polítics?
Absolutament calia plantejar eleccions perquè ens basem precisament en el que vulguin els ciutadans i ciutadanes. Crec que és molt més democràtic que un president digui jo arribo fins aquí i a partir d'aquí tenen vostès la paraula, ciutadans i ciutadanes, que no intentar mantenir la posició de poder sabent doncs, que la situació és molt i molt difícil, sabent que han dit a la primera proposta que tens en el teu programa electoral i amb el qual t'has presentat davant la ciutadania, ja t'han dit que no. Per tant, seguir una legislatura agònica, perquè no oblidem que vostè diu podien haver continuat amb el suport d'Esquerra o d'Iniciativa, però això no és així. Els pressupostos fins ara, Esquerra i Iniciativa...
Jo dic la qüestió de la consulta.
No, però esclar, no només s'ha de fer una consulta, sinó que s'ha de governar el dia a dia. I per governar el dia a dia, fixi's que només s'hi posava bé el Partit Popular. Per tant, el president Mas es troba en una situació ingovernable amb un Partit Popular amb una majoria absoluta a Madrid i que, evidentment, o li planta cara o pretén el Partit Popular governar aquí i, per tant, en aquest moment, ni Esquerra ni Iniciativa han fet cap gest per pactar els pressupostos. Ja no diem al PSC que seria benvingut que el primer partit doncs, de l'oposició pogués, en moments de crisi econòmica com la que tenim, fer gestos quan també van contribuir doncs, al dèficit que té la Generalitat de Catalunya en aquest moment.
Tot és culpa de Madrid? Ho dic perquè normalment entrevisto dirigents de partits nacionalistes catalans. Fa l'efecte que sempre recorren al recurs del victimisme per justificar les seves posicions i les seves decisions.
No. Nosaltres el que diem és que Madrid ha tingut... I quan diem Madrid, diem el Madrid govern.
Polític,
el govern de l'Estat, perquè Madrid, escolti, ja ciutadans...
És molt gran,
és molt gran i els ciutadans de Madrid no tenen cap culpa. Jo dic que l'estat espanyol ha aplicat unes polítiques que es poden demostrar amb dades objectives que han suposat un greuge importantíssim i un maltracte importantíssim cap a Catalunya, cap al territori català, eh? Des del corredor mediterrani, des de les infraestructures per connectar el port i el ferrocarril, des de l'aeroport del Prat, on es van retirant cada vegada totes les inversions i per tant es deixa com un aeroport residual absolutament quan és un aeroport que té una capacitat importantíssima i encara en tindria més a nivell d'importància en el territori europeu, quan de les inversions que es fan a Catalunya i estan pressupostades només s'executa el 31% i la resta queda anul·lat, són dades objectives. Per tant, el que diu Catalunya és, escolti, no... anem a posar aquestes dades blanc sobre negre i anem a canviar aquesta situació.
No ens aporta res bo formar part de l'estat espanyol?
Bé, durant 35 anys ho hem intentat, no? Hem intentat, hem format part, hem ajudat a la construcció de l'estat. Fixi's que el paper de Catalunya podria ser el mateix que ha fet Alemanya en la construcció de la Unió Europea, eh? Aquest paper de motor, de reequilibri territorial, jo crec que hem d'estar contents d'això, hem d'estar contents que hi hagi territoris de l'estat espanyol que hagin pogut progressar gràcies al suport de Catalunya. Però és que en aquest moment estem tots ja a un nivell estàndard.
Però ens aporta alguna cosa bona, sí o no?
Per tant, jo crec que en aquest moment no ens aporta res bo estar a l'estat espanyol.
Convergència i Unió té sobre la taula dos casos judicials que l'afecten. Un és el cas ITV i l'altre és el cas Palau. Respectant, òbviament, la presumpció d'innocència de tothom que estigui en aquests processos, imagina't que una persona li digui no em puc refiar de Convergència i Unió, s'ha de liderar aquest procés tenint en compte que hi ha dos casos de presumpta corrupció que els esquitxen. I no parlo d'informes judicials fins que no es demostrin. Deixo això a banda, però m'estic referint a dos casos judicials que ja estan oberts. Què li diria una persona que pot pensar que vostès tenen els peus de fang i que no poden liderar aquest procés per aquests casos que els esquitxen?
Bueno, jo li diria que Convergència i Unió és una força política molt gran, és una força política que ha estat honesta amb el país. Aquests fets estan per demostrar, per tant, si estan en judici és perquè estan per demostrar, i sincerament jo el que li dic és que moltes vegades es fan acusacions sense una base sòlida i aquests dies s'està demostrant.
No? Però deixant a banda el tema de l'informe, que s'ha de demostrar si existeix o no existeix, ja ho veurem,
sí, però, no,
però en aquests dos casos,
aquests
sí,
dos
TV i Palau.
Però no ha recaigut sentència en aquests dos casos. Eh? O sigui, hi ha una gran incògnita, però sentència no n'hi ha. Està per demostrar. Eh? Està per demostrar. Per tant, jo diria, si creiem en un estat de dret i en un principi de presumpció d'innocència, els diria, escolti, també creguin en la presumpció d'innocència en aquests dos casos, perquè no està demostrat. Per tant, escolti, estan en procés judicial, perfecte, però quantes situacions que han estat en procés judicial han acabat sense cap acusació, cap pena, i s'ha malmès el nom d'una institució o, en aquest cas, d'un partit polític. Per tant, jo li diria, estan en procés, no hi ha sentència, no hi ha res demostrat.
S'embolcallen amb la bandera, senyera, o estelada per intentar distreure la població i que aquests casos no quedin en un primer terme? Perquè això ho diuen partits de l'oposició.
Miri, jo no ho crec, això. Jo crec que en aquest moment nosaltres estem presentant precisament un líder amb una capacitat claríssima per tirar endavant el procés que estem plantejant. Estem plantejant una proposta d'absolut sentit comú. Crec que som la força política millor preparada per guiar a Catalunya en aquest procés, i també el que sí li dic és que Convergència aglutina una gran majoria social, i per tant si Catalunya ha de fer el pas cap endavant, Convergència ha de ser.
Per tancar aquest bloc, imagines que el dia 26... vostès tenen una majoria àmplia, poden liderar aquest procés, truca a Rajoy i a Mas i li proposa el pacte fiscal. Què faran?
Dic que no.
Ara no? I fa un mes sí?
Ha arribat tard, no? Ha arribat molt tard.
Però les negociacions a vegades
no
consisteixen
acceptar...
en ara et dic que no, ara et dic que no, sí.
Nosaltres ens hem compromès amb el poble amb una proposta que és un programa electoral. Per tant, el que no podem fer és no aplicar aquest programa electoral i anar-nos-en a una altra proposta que no tenim validada per la ciutadania.
Però allò que era bo fa un mes no ho ha de ser ara?
No, perquè no ho portem en el nostre programa. I per tant, nosaltres allò ja ho hem aparcat, està aparcat, i per tant anem a una altra cosa, que és un canvi amb molta més profunditat, on evidentment passa per la plena sobirania fiscal, i tant que sí, però passa per moltes altres coses.
Parlem d'economia, tenim una crisi que està afectant la societat, 25% d'atur, un de cada dos joves no té feina, també veiem cues a Càritas, tenim diversos símptomes en què veiem que l'economia no acaba de tirar. Vostès ja han portat un any al govern de la Generalitat, també és cert que han hagut de compatibilitzar les seves mesures amb altres formacions i amb altres governs, però si vostès tornen a tenir una majoria forta el dia 26, quina fórmula o recepta portaran des de l'hemicicle per tal d'intentar millorar aquesta situació econòmica? Resumidament, ja sé que és molt complicat,
sí,
però resumidament.
Miri, li explicaré molt fàcilment. Miris el pressupost de la Generalitat amb l'àrea de política social i l'àrea d'educació, i veurà que precisament el percentatge que destina la Generalitat en aquesta àrea no ha disminuït. És a dir, quina és, davant la situació econòmica tan complexa, quina posició, quina solució pot tenir i té el govern de la Generalitat? Doncs precisament aguantar aquest pressupost, i el pressupost en relació a la política social i al benestar, a les famílies, i en relació a l'educació. Pensi que no s'ha reduït i no s'ha tocat respecte al percentatge que aportava el govern tripartit. Per tant, estem parlant que hi ha un 24-25% del pressupost de la Generalitat que se'n va a aquestes polítiques, a les polítiques d'atenció a les persones. Tenint en compte dues qüestions, que atès que no tenim aquesta sobirania que reclamem, les partides de 3 a 6 anys i de 0 a 6 anys de l'Estat espanyol, pressupost 2012, han quedat reduïdes a zero. És a dir, què es troba Generalitat de Catalunya? Es troba en què la partida que ve de Madrid, que estableix el pagament de l'escolarització obligatòria de 3 a 6 anys, tots sabem que escolaritzem els nens als 3 anys, ve retallada, ve eliminada, ve a zero. Per tant, amb la mateixa partida que se tenia la població de 6 anys a 16 anys, s'ha d'atendre la població també de 3 a 6 anys, perquè evidentment és inacceptable que, tenint en compte l'escolarització obligatòria, diguem ara que la de 3 a 6 s'ha de pagar. Per tant, sapiguem que aquest context és molt complicat.
Continuaran retallant si governa?
Farem el que sigui necessari.
Per tant, retallaran si cal?
Depèn, si cal, es retalla.
Però vostès han estat governant un any, tampoc canviaran molt els números d'un mes a l'altre, seguiran retallant?
És que dependrà del context, dependrà de les prioritats que es marquin des d'Europa, dependrà de la capacitat que tinguem de tornar a generar riquesa, dependrà de moltes coses, però també li dic que el que estem fent és eixugant un deute que no ha generat el govern actual. I l'altre dia sortien les dades de l'ACA, per exemple, i el deute, com s'estava eixugant el deute que tenia l'ACA, que saben que és un deute milionari.
Però he mirat l'endeutament de la Generalitat en l'últim any i, segons dades que he trobat de la Generalitat, vostès durant el 2011 han incrementat aquest endeutament un 22%, i l'endeutament de la Generalitat és ara el més alt de tots els territoris de l'Estat espanyol. Per tant, vostès durant un any també han endeutat, que és precisament el que critiquen del tripartit. Per tant, aquí tothom endeuta i vostès també.
És inevitable, miri, és inevitable. Les administracions, i posaré un exemple molt simple, però les administracions, a l'igual que una família, han de fer dues coses. Vetllar pel dèficit, és a dir, si preveuen que tindran uns ingressos, preveure les despeses corresponents a aquests ingressos i no gastar més dels ingressos que es tenen. Quan una administració gasta més dels ingressos previstos, es genera un dèficit. I l'altre és l'endeutament. L'endeutament és quan aquella administració, com una família, vol fer una despesa extraordinària, com és una inversió, un aeroport, un viaducte, demana i va al crèdit bancari. Per tant, hem de controlar els dos factors. I recordi que una cosa és el dèficit, i ho va explicar també aquests dies, ho ha estat explicant el president Mas, amb el dèficit que s'ha trobat la Generalitat, que ha estat el més gran de tots els temps, i l'altre és el deute. El deute és inevitable, però també li dic, en aquest moment els bancs no donen massa deute.
Uns bancs que han rescatat nosaltres i que veig com el poder polític és incapaç de fer que els mateixos bancs facin circular el crèdit. Què li passa a la política que no pot capgirar aquesta situació?
Miri, amb això jo sóc molt crítica, sobretot amb els partits estatals, perquè els partits estatals són els que han decidit el rescat de la banca, i és més, no han aprofitat aquesta ocasió per fer que els bancs posin a disposició de l'HPO i de l'habitatge de protecció tot aquest estoc que tenen i que doncs, els bancs que se'ls ha ajudat haurien de posar a disposició. Però també vull dir una cosa. Què passa amb els polítics? Sap quin és l'únic partit polític que no li ha condonat cap deute a cap entitat bancària? Doncs pensi-ho. Convergència i Unió no li ha condonat cap deute.
Quants diners deuen als bancs vostès?
No ho sé. Li dic, no ho sé, però li asseguro que Convergència i Unió, altres partits també, però per tant pensi quins partits majoritaris doncs sí que els bancs els hi han condonat deute en algun moment determinat.
Però aquests deutes dels partits amb els bancs ja demostren que els bancs tenen un poder d'influència sobre els partits que no diré que corromp el sistema, però que el condiciona doncs, d'una manera que, per exemple, poden decidir més coses a un despatx de la Caixa que a un Parlament.
Miri, no serà el cas de Convergència i Unió, això li puc ben assegurar, perquè ni ens han perdonat mai cap deute, ni crec que doncs, ens hagin tractat massa bé, i en qualsevol cas, també li dic que en el cas de les decisions o les grans decisions com és aquest rescat, des de Convergència i Unió hem tingut alguns dubtes.
Li poso un exemple. La política d'autopistes de Catalunya de la Generalitat no està condicionada, per exemple, per un gran banc com la Caixa, que participa en les empreses que a vegades gestionen aquests espais?
No. La política d'autopistes de Catalunya és una política doncs, de concessions i, per tant, aquestes autopistes estan concessionades a una empresa. Aquesta empresa hi participa una entitat bancària, i tant que sí. Però, escolti, és que els bancs han diversificat la seva activitat a fer, doncs, a donar suport a empreses que no eren el que tradicionalment feien les entitats bancàries.
Les caixes,
Les caixes, sí, les caixes.
S'han saltat al seu principi.
Les caixes, i per tant, dir-li que precisament un dels problemes de la bombolla immobiliària i de l'esclat de la bombolla immobiliària és que molts bancs o caixes van estar fent el que no els corresponia fer.
En un escenari de falta d'ingressos, no és moment de gravar les rendes més altes per aconseguir més diners per garantir les polítiques socials?
Absolutament d'acord.
Per què sí. No recuperem, per exemple, l'impost de successions?
Bé, no l'hem recuperat fins ara perquè el nostre programa electoral deia el que deia, i vostès ho saben, i el president Mas compleix el seu programa electoral. I quan tu amb un programa electoral et compromets i poses que retiraràs aquest impost de successions, ho has de complir.
Malgrat que vegis que aquella mesura va en contra de les finances.
Perquè tu el teu programa electoral és conforme la gent t'ha fet confiança. O almenys nosaltres volem pensar que qui ens fa confiança no és només per, doncs, que pot ser doncs, per un aspecte de lideratge, de capacitat, també per un contingut que és el del programa electoral.
Per exemple, això li diria també a una persona que digués per què posen l'euro per recepta on fan pagar per portar el meu nen amb Carmanyola en lloc d'apostar per mantenir l'impost de successions quan vostès governen?
Bé, però això és un escenari diferent. Nosaltres això no ho portàvem en el programa electoral, com es pot imaginar, però el que no sabíem és la situació que ens trobaríem quan entréssim a la Generalitat, ni sabíem en aquell moment doncs les mesures d'austeritat que ens vindrien imposades d'una banda per Europa i després per l'estat espanyol, amb una deslleialtat per part de l'estat espanyol perquè s'aplica un nivell de dèficit a l'estat que és diferent al que exigeix a les comunitats autònomes, per tant està exigint a les comunitats autònomes fer molt menys dèficit del que ell es permet, cosa que entenc que és una deslleialtat, i no podem oblidar que les primeres retallades ens van venir ja amb govern Zapatero que va retallar el 5% a la funció pública.
No és moment de retallar consells comarcals, diputacions i nombre de diputats al Parlament en aquesta situació?
A veure, jo el nombre de diputats al Parlament són 135, no és dels parlaments més nombrosos que existeixen, no, ni tenim una doble càmera, per tant a nivell català això jo no ho trobo rellevant, Sí que crec que s'ha de simplificar l'organització administrativa del país. El que no pot ser és que tinguem tantes administracions locals i, per tant, crec que s'ha de fer un gran esforç en la simplificació d'aquesta administració local.
Posi'm exemples.
Doncs miri, per exemple, Sant Cugat del Vallès pertany al Consell Comarcal del Vallès i a l'àrea metropolitana. Doncs potser no cal, potser hem d'estar només en un d'aquests dos organismes i en podem deixar un altre. És un exemple.
Les diputacions?
Bé, les diputacions jo crec que en un estat propi haurien de transformar-se en les delegacions de la Generalitat al territori, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, fer un canvi radical No podem tenir vegueries i diputacions, això seria absolutament absurd. Per tant, si el plantejament que es fa a nivell de Catalunya és aquesta recuperació de les vegueries, jo crec que hauríem de començar per quatre vegueries, que serien aquests organismes ja constituïts. Aquestes vegueries assumirien tot el personal de les diputacions, de manera que no tindríem un trauma o què passaria doncs, amb les persones que estan fent també la seva feina i molt valuosa a nivell de funció pública, i per tant podríem ja començar a tenir una estructura catalana pròpia.
Què proposen per a les pimes?
Per a les pimes proposem doncs, innovació, suport a l'emprenedoria, proposem internacionalització, per tant, a través dels organismes que té la Generalitat, com és Acció 10, treballar moltíssim la capacitat d'internacionalització, perquè sabem que la pime és un de la massa de generació de riquesa a Catalunya més important, i per tant per nosaltres són una vàlua en doncs, l'escala i cadena de
però mesures concretes
econòmica. Miri, les tinc aquí.
No cal que les llegeixi.
Però
algunes de concretes.
Miri, mesures concretes en relació doncs, a les pimes, donar el suport a la creació d'empresa a través d'una oficina única, com deia, tot el que és l'acompanyament en la internacionalització de la petita i mitjana empresa, preveure, bueno, hi ha un llistat de mesures amplíssim, preveure una col·laboració doncs, estratíssima a través de les cambres de comerç, a través doncs, de les patronals, per poder vehicular les oportunitats que tinguin aquestes pimes i també facilitar la innovació. I un tema, jo crec que sí, molt interessant, lligat amb la pime i la indústria, perquè haurem de fer un procés de reindustrialització de Catalunya, que vol dir tenir unes indústries de qualitat i, per tant, el procés productiu l'hem de recuperar.
Després d'apostar pel totxo i el sol i platja,
exactament,
des de totes les administracions.
Hem perdut el procés productiu i hem de recuperar aquest procés productiu. Hi ha una proposta, crec que molt interessant, que és recuperar la formació professional a través dels convenis a institut empresa i per tant anar a un sistema educatiu com el que té Alemanya.
Es va menysprear la FP en el seu moment?
Absolutament.
Dic perquè la proposta de renovar la FP i millorar-la la sento cada elecció, de fet en tots els partits, i no veig que ningú hi faci res.
Miri, jo crec que es va menysprear la formació professional, no se li va donar valor, estàvem en un moment doncs, de creixement del país, en un moment en què moltes persones no havien tingut oportunitat d'anar a la universitat i per tant van voler que els seus fills i filles fessin aquest pas a la universitat com l'única sortida possible en el món professional.
Hem tingut massa universitaris fins ara?
Jo crec que en el moment que els que som universitaris ens adonem que els nostres fills aposten i també fem el pas perquè els nostres fills apostin per una formació professional de qualitat, estarem donant valor a aquesta formació professional que és absolutament necessària pel país i per tornar a tenir els processos productius que havíem perdut.
Què faran per aquest 50% de joves que no tenen feina perquè no hagin d'anar a Londres a servir cafès, com va dir el conseller Mena?
Miri, a veure, jo primer, anar a Londres a servir cafès pot ser una oportunitat. Ara potser vostès
diran... Si es vol.
Si es vol.
En aquest cas, la meitat a vegades es vol abocar de marxar.
Jo crec que hem de trencar el tema d'haver de marxar fora. Marxar fora és una oportunitat. Vostè ha estat a fora, jo he estat a fora, moltes persones hem estat a fora. En el nostre cas perquè hem volgut, no per obligació, és cert. Però mirem com una oportunitat el poder marxar fora. Ara, intentem que marxar fora sigui una opció, no una obligació. Què pensem fer? Bé, nosaltres creiem que el procés ha de començar molt avall. I una de les propostes que proposem en el programa electoral és precisament que el 85% dels joves, per tant, aquest 85% de persones joves puguin continuar els estudis no obligatoris. És molt alt això, perquè en aquest moment tenim molt de fracàs escolar. I el fracàs escolar es reflecteix després en què tenim persones que no van a la universitat, però persones que tampoc van a la formació professional i que acaben doncs, precisament sense una capacitació suficient. Per tant, com volem fer aquest procés? Ho reforçant l'educació primària. La primària ha de ser més exigent, però ajuden també els mestres a que puguin traslladar aquesta exigència. Moltes vegades doncs el col·lectiu de mestres no s'ha sentit prou reforçat i per tant hem de poder donar les eines a aquests mestres perquè tinguin aquesta exigència i aquest millor nivell des de baix. Aquests mestres que puguin arribar a impartir matèries, no només la classe d'anglès o la classe de francès, sinó matèries amb idioma. Per tant, reforçar des de baix la primària. Si reforcem des de baix la primària, arribaran aquests alumnes a secundària ja amb una base molt més sòlida. Moltes vegades aquests fracassos ens venen perquè ens trobem amb una educació secundària on els alumnes no han assolit aquesta base. I per tant, hem de treballar des de molt abans. I a partir d'aquesta secundària, com li deia, a través d'aquest model educatiu que hem anat a veure a Alemanya i que és un model que combina aquest estudi en aula amb l'estudi i l'aprenentatge a l'empresa, de manera que aquest jove, aquesta jove, probablement ja troba el vincle amb l'empresa i acaba treballant en aquesta empresa, aquí o altres llocs del món.
Escola trilingüe?
Sí, per suposat.
Reconem o li traiem pes al català a l'escola?
No reconem res, sinó que ens adaptem a la realitat del món. I és que el món és trilingüe i, per tant, hem de reconèixer aquesta realitat ja dins l'escola pública catalana.
Tres qüestions que portarà Convergència i Unió al Parlament que afectin directament a Sant Cugat en la primera ocasió que tingui. Digui-me-les.
El primer, a l'Institut Leonardo da Vinci.
Que va saltant de pressupost en pressupost.
Aquest és la primera qüestió que nosaltres portarem al nou govern, no al Parlament, sinó al nou govern. Institut Leonardo da Vinci. El segon, Hospital General de Catalunya. Possibilitat que Hospital General de Catalunya doni servei dins el circuit públic de la nostra ciutat.
Però tenim un
ciutat
planificat, ara, Rubí, que ens hauria de donar servei a nosaltres també.
Miri, jo crec que en el moment que estem, amb la situació que estem, és molt millor aprofitar el concert que ja té Hospital General de Catalunya amb Generalitat per prestar serveis a la ciutadania de Sant Cugat que no construir de nou un edifici.
I l'altre?
El tercer, doncs, potser recuperar doncs, l'accés de la carretera de Rubí, que, com sap, ja ha anat al Parlament diverses vegades i la Generalitat doncs, ha dit que es treballarà per disposar d'aquesta connexió Rubí-Sant Cugat.
I per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, què proposen, tenint en compte que és la principal via de transport públic per arribar a la ciutat i a la resta de la comarca?
Miri, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a nivell de Sant Cugat, ens dona un servei, crec que prou bo. Nosaltres hem vingut reivindicant el reforç dels trens, però sap que això no serà possible mentre no es faci una obra d'infraestructura molt important a nivell de Plaça Catalunya de Barcelona, que és aquesta cua de maniobres que permeti doncs, aquests trens circular d'una manera que es puguin doncs, posar més trens a la via. Per tant, aquest doncs, és un tema que està sobre la taula i que haurem d'abordar també en els propers anys.
Per al món de l'esport, què proposen?
Per al món de l'esport, nosaltres el que proposem és continuar amb un esport d'elit com té Catalunya. Catalunya és molt competitiva a nivell d'esports i, per tant, nosaltres com a Sant Cugat disposem del Centre d'Alt Rendiment Esportiu, en el que s'hi ha fet una inversió magnífica i, per tant, doncs es proposa continuar amb aquest model d'excel·lència que ens dona nom arreu doncs, del món.
Entrem en el bloc final. Si no fa majoria absoluta, serà un fracàs per a Convergència i Unió?
Jo crec que no. Jo crec que no. Jo crec que, home, per mi, ara seria fracàs doncs, tenir menys diputats que els que havíem tingut fins ara. Això, evidentment, seria un fracàs. No hauríem interpretat la voluntat de la ciutadania i per tant ens hauríem equivocat i tothom es pot equivocar. Per tant, jo crec que nosaltres ens hem presentat amb un projecte concret, amb una voluntat de tirar endavant aquesta consulta per l'estat propi i ens agradaria evidentment fer aquesta majoria absoluta perquè creiem que en moments delicats i especials com aquest és necessari un líder amb el màxim recolzament ciutadà.
I si no s'arriba als dos terços a favor de la consulta, que vostès, Iniciativa, Esquerra Republicana i altres formacions independentistes que posen entrar no sumen dos terços, que és una xifra que representa que val el Parlament per tirar endavant.
90 diputats. A nosaltres ens agradaria dos terços, 90 diputats que avalessin aquesta consulta. Ens hauríem equivocat amb la interpretació de les voluntats de la ciutadania. Li dic així, jo crec que hem de reconèixer que entre tots hem de sumar. Jo crec que el fet que Convergència no tingui majoria absoluta, bé, però millori posicions, ja és un guany. Però a les forces que volem la consulta hauríem de poder assolir aquests 90 diputats.
Continuaran pactant aspectes de matèria econòmica amb el Partit Popular a partir del dia 26, vostès governen?
A veure, nosaltres, si tenim altres forces polítiques que volen pactar amb nosaltres, prioritzarem aquestes altres forces polítiques, entre elles doncs Esquerra Republicana.
No creu que és un moment per trencar amb el Partit Popular, tenint en compte que vostès tenen un projecte molt clar a favor del dret a decidir i que precisament el Partit Popular tanca la porta a qualsevol mena de consulta o referèndum, que és un aspecte bàsic en una democràcia? Ho dic perquè vostès, per exemple, governen amb ells a la Diputació.
Miri, trencar no s'ha de trencar amb ningú. És el mateix que qui ens diu que estem plantejant aquest estat propi per trencar amb Espanya. No, escolti, nosaltres no trenquem amb ningú. Nosaltres el que defensem és un projecte millor pels nostres ciutadans i ciutadanes, amb absolut respecte als ciutadans i ciutadanes espanyols, amb absolut respecte a la llengua castellana que volem i ja hem adoptat com a patrimoni propi, i amb absolut respecte a la cultura castellana. Per tant, trencar, no cal trencar.
Jo parlo amb un partit polític en concret.
Ni cal trencar. El que cal és veure quines conseqüències tenen els resultats electorals, i probablement els resultats electorals tindran després conseqüències en els diferents governs i en la presa de decisions.
Si governen i arriba un rescat europeu, que sembla que podria ser possible d'aquí a poc, què farà Convergència i Unió si té responsabilitats de govern tenint en compte la intervenció que això suposaria? Tenen pensat un pla B?
A nivell de les polítiques d'austeritat es refereix?
En general, austeritat i altres mesures que poguessin condicionar un executiu que hipotèticament vostès lideressin.
Miri, nosaltres el que ens sorprèn és que el govern espanyol va dient que no a aquest rescat, i altres informacions doncs, que tenim és que probablement aquest rescat es demanarà passades les eleccions catalanes. Això s'ha de veure, i per tant, en funció del que suposi el rescat, veurem com apliquem aquestes mesures. Però en qualsevol cas, jo li dic, mesures que comporti un hipotètic rescat amb la consulta van en paral·lel i no tenen per què impedir la consulta a la ciutadania. Altra cosa és com haguem d'aplicar aquestes mesures que ens vinguin imposades pel context europeu, i evidentment ens agradaria poder respectar amb altres forces polítiques.
Quantes vegades s'ha llegit el programa de la seva formació?
Home, doncs miri, unes quantes, un parell de vegades. Hi ha temes que els he llegit amb més profunditat perquè m'agraden més, amb temes que he pogut col·laborar, i amb altres que els he passat més per sobre, però evidentment, miri, el tinc, i el tinc amb alguns punts doncs, subratllat, el tema de l'estat propi, molt interessant. Tot un tema que aquí tinc apuntat, veu que vaig doblegar, tot el tema de l'economia, orientada a l'exterior. Aquest també és una part fonamental, perquè moltes persones ens pregunten quina estratègia econòmica tenim per al país. I l'estratègia econòmica és fonamental.
Quan els ha costat la campanya a Sant Cugat i a Catalunya?
Doncs no ho sé. Li haig de dir que no crec que sigui una campanya gaire cara. Suposo que estarà a disposició i al web. I a Sant Cugat no hi hem destinat gaires recursos. Cada vegada fem campanyes més austeres. Vostè haurà vist que els nostres cartells doncs, no apareixen en masses llocs. Hem disposat només de 200 cartelleres. Són les que estem penjades. No n'hem editat més. A vegades doncs, es feia que et venien 200 que et venien doncs, des de la central del partit i n'editàvem més per Sant Cugat, no ho hem fet, i per tant el que hem fet és el porta a porta. Per nosaltres el més important és el contacte directe amb la ciutadania.
Tenen sentit les campanyes electorals?
Jo crec que cada vegada menys. Crec que la campanya electoral l'has de fer cada dia. Cada dia has d'apropar-te al ciutadà, parlar amb ell, saber els problemes i tenir aquesta proximitat. I evidentment doncs, és un moment de catarsi per debatre i per contraposar les diferents opinions, però jo crec que cansen molt les campanyes electorals.
Abans de dirigir-se a l'audiència directament, quants escons creu que traurà Convergència i Unió diumenge? No el que voldria, sinó el que creu.
Què crec? 68.
Majoria absoluta.
Sí.
Quan vulgui pot dirigir-se a la càmera i llançar el seu missatge a l'audiència. Aquesta càmera a la meva esquerra.
Molt bé, doncs ciutadans, ciutadanes de Sant Cugat, Convergència i Unió en aquestes eleccions aposta per l'estat propi, per viure millor. Un estat que pugui decidir sobre la fiscalitat de la ciutadania, que pugui decidir sobre les polítiques socials sobre el que és millor pels catalans i catalanes, però un estat propi perquè puguem tenir més a prop les decisions polítiques, perquè puguem decidir des d'aquí. El nostre objectiu al llarg d'aquests 4 anys és continuar apostant per recuperar la Generalitat de Catalunya i orientar-la a promoure una activitat econòmica de creixement per al país, però també per prioritzar les polítiques socials i l'educació. L'educació com a pal fonamental, pal de paller de la recuperació del nostre país. L'educació a través de l'escola pública de qualitat i a través doncs, de poder demostrar i incorporar el trilingüisme a les nostres escoles i que els nostres nois i noies surtin absolutament capacitats i preparats per aquest món competitiu. La nostra proposta és poder fer una consulta perquè siguin els ciutadans i ciutadanes aquells que diuen el que volen i el que és millor per al nostre país. Sabem que són moments difícils, que tenim un context econòmic que no ens acompanya, però no tenim cap mena de dubte que la millor proposta i qui millor pot liderar aquest procés tan delicat és precisament el president Mas. Per això us demano el vostre vot. Moltes gràcies.
Mercè Conesa, membre de l'executiva de Convergència i Unió, moltíssimes gràcies per haver vingut a Quora.cat a explicar-nos el seu programa.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
I a tots vostès, els recordem que amb aquesta entrevista posem el punt final al cicle que els ha ofert Quora.cat i recordin que diumenge els oferirem una programació especial des de les 9 del matí per seguir la jornada electoral a Sant Cugat i que a les 8 del vespre arribarà un programa especial amb tots els resultats de Catalunya i també de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Segueix les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 a Quora.cat.